Els menjadors de centres educatius cada cop tenen més presents les diferents religions i opcions alimentàries, així també com les al·lèrgies i intoleràncies, però de vegades apareixen situacions complicades. Avui en parlem amb la presidenta de Codinucat, que és el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la Roser Martí. Senyora Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
He sentit fins i tot que hi ha més de 19 menús diferents, no? Depèn dels menjadors escolars. Això és poc? Massa? Està bé?
Bueno, és el pa de cada dia. Cada cop hi ha més intoleràncies, més al·lèrgies detectades i al final ens hem d'adaptar a la situació de cada alumne. Això sí, sempre i quan aquest alumne porti una prescripció mèdica, perquè s'ha fet d'alguna manera un abús en la petició de diferents dietes, molts
cops.
Ah, sí? Cops.
Sí? Gent, per exemple, que demana dieta de celíac qui no ho és?
No, per exemple, aquesta concretament no, però, per exemple, doncs, igual a un nen no li agrada un determinat aliment,
sí.
I llavors, des de casa, s'indica al menjador escolar que aquest nen és al·lèrgic, quan realment no ho és, simplement és que no li agrada aquell aliment. Llavors, això és una situació que diàriament a la cuina d'un càtering o a la cuina pròpia de l'escola, doncs complica evidentment la gestió, perquè no és el mateix tenir un menú basal i diferents variants de dietes, 10, 15, 20,
sí.
Que tenim 30. I llavors per això es fa la petició de que hi hagi un certificat mèdic conforme a aquell nen o nena té aquest problema o aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància i nosaltres adaptem la dieta basant-nos en el menú basal que hi ha. Que sigui el més similar possible al menú basal o estàndard que mengen la resta de nens.
Uh-huh. Què és el que hauria d'haver-hi sí o sí a un menú escolar? Roser.
Nosaltres sempre recomanem, i de fet així ho confirma l'Agència de Salut Pública de Catalunya, basar-nos en la guia d'alimentació en la primera infància. En la primera infància si són llars d'infants i si no en una altra guia que hi ha, que està recentment actualitzada, sobre l'alimentació en l'edat escolar, que aquesta guia és pública, es pot descarregar a través de la pàgina web de l'Agència de Salut Pública i allí ens explica quina seria l'alimentació més adequada en aquests nens en aquesta edat. I a més, doncs, també ens indica quina seria la millor manera de programar un menú escolar en funció de les recomanacions que hi ha a dia d'avui.
Uh-huh.
Doncs, per exemple, que un cop o dos a la setmana de primer plat s'ofereixi llegums, que un cop o dos a la setmana s'ofereixi verdura, llavors un altre cop pasta i un altre cop arròs. Val? I quant a la part proteica, que seria de segons plats, doncs també fa molt d'èmfasi en substituir la proteïna animal i incorporar més proteïna vegetal en els menús escolars.
Uh-huh.
I a més, doncs, també el que ens recomana és que hi hagi almenys 4 cops a la setmana fruita de postre i l'altre dia que sigui làctic i els acompanyaments o guarnicions dels segons plats doncs que siguin de 3 a 4 cops amanida, o sigui verdura fresca.
Uh-huh. No sé si és una sensació meva, però jo cada cop escolto més pares de col·legis de diferents comunitats autònomes que es queixen del menjar que hi ha a les escoles. Això és un problema no de l'escola, sinó del càtering que té contractat l'escola, no? Imagino, aquells col·les que no tinguin cuina pròpia.
Bueno, hi ha càterings que ho fan molt bé, o sigui, no perquè sigui un càtering realment doncs no sigui correcte el menú.
No, no.
Al final, el que sí que s'ha de mirar és que aquest menú estigui revisat o elaborat per un dietista nutricionista que compleixi amb les recomanacions que diu l'Agència de Salut Pública. I després la manera de cuinar, si és més apetitós, o la manera de servir, o el gust, això ja depèn del propi cuiner o cuinera. Sí, a vegades sí que és veritat que, per exemple, hi ha pares que tenen algunes creences i,
sí.
I et poden dir, doncs, no m'interessa que posis el conill com a carn blanca en el menú escolar.
Mm.
Són pròpies creences que, bueno, no les tenen perquè complir tots els pares. Llavors, ho podem tenir en compte.
Uh-huh. Roser, què hi ha de mite o de veritat en això, quan diu, quan les mares o els pares diuen ai, el meu fill això ho menja a l'escola i a casa no ho menja, no? Quan, per exemple, les verdures, no sé si és que al col·le les disfressen d'una altra manera o realment estem una mica al caprici del nen i de la nena, no? No els obliguem, entre cometes, no? Per això després ho mengen a qualsevol altre lloc, allò que a casa no mengen.
Sí, sí que és veritat que això sol passar, i molts cops és perquè possiblement a casa no estem donant l'exemple que toca, no? A vegades ens diuen, és que el meu fill no menja verdures o no menja fruites, però vosaltres com a pares mengeu fruites i verdures? I et diuen no. Llavors, clar, hem de predicar amb l'exemple, això és molt important. Què passa? Que en l'àmbit escolar, en l'àmbit del menjador escolar, es recomana, evidentment, no forçar i respectar les senyals de necessitat dels nens. Però, d'alguna manera, ells estan copiant el comportament dels altres nens. Si veuen que un nen està provant una amanida, doncs tenen la intenció de provar-ho i potser, evidentment, no es menjaran tot un plat d'amanida, però sí que l'aniran provant i s'ho mengen, o almenys doncs, una cullerada, dues cullerades, van provant. Després ja va en funció dels gustos, de les maneres que estan acostumats a les coccions que tinguin a casa... Però sí que és veritat que van copiant una mica el que fan els companys i això, doncs, a la llarga, doncs, va bé. Almenys van provant aliments nous.
El que sí que és real, Roser, és que cada cop hi ha més nens més grassonets, no? Jo no dic que sigui la dieta de l'escola, òbviament, perquè ja dèiem que és una dieta equilibrada, però, clar, si després anem a casa, mengem menjar ultraprocessat, etc, clar, aquí ja és el problema. I si després hi ha el sedentarisme, no? Que també els nens ja no és com abans, que sortim al carrer a jugar a pilota o a jugar a qualsevol altre lloc, a joc, però, clar, avui en dia internet, tot això fa que el nen sigui més sedentari, no? Ha fet augmentar una mica més que el nen no faci cap mena d'esport i això ho noti al seu cos.
Sí, sí, de fet, l'enquesta de Salut de Catalunya publicada recentment ens està afirmant això, ens està afirmant que hi ha un sedentarisme i que, a més, doncs, l'alimentació, sobretot en les famílies més vulnerables, doncs, no és la correcta, i això és el que porta a que hi hagi aquestes xifres de sobrepès i obesitat. O sigui, tenim la meitat de la població infantil amb un excés de pes. Això són xifres realment alarmants. A vegades quan et diuen, és que jo ja sé el que he de menjar, si sapiguéssim el que hem de menjar, possiblement no estaríem amb aquestes dades. Llavors, cal molta educació, tant a les escoles, però també en l'àmbit familiar, ja no només en pares, mares, sinó també en l'àmbit dels avis, les àvies, i, evidentment, doncs, que tinguin uns hàbits correctes, tant d'alimentació, tant de les hores de son, i també de l'activitat física.
Efectivament. Està clar que si un nen o una nena pateix alguna malaltia o d'alguna intolerància o d'al·lèrgia, s'ha de comunicar al col·legi i ha de ser un menjar idoni per ells, això està clar. Hem vist a col·legis, ho dèiem abans, que hi ha menjadors que tenen 19 menús diferents, fins i tot l'altre dia llegia que hi havia un que tenia o que demanen dieta paleo als pares.
Clar, aquí és on ja entra el tema de que el centre, doncs, o l'equip que porta la gestió d'aquell menjador, doncs s'ha de plantar una mica i...
Bé, clar, perquè no és un restaurant, això és.
Clar. Llavors, doncs, en cas d'al·lèrgies, intoleràncies, evidentment s'ha de fer i ens hem d'adaptar, però després en creences d'aquest tipus, doncs no seria el millor.
Clar. Doncs avui hem volgut parlar amb la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Està clar, ens ha quedat molt clar el missatge de que el que veuen a casa i el que es menja a casa després és un reflexe de lo que és o deixa de ser el nen i la nena. I és molt important mantenir una dieta sana, equilibrada, fer esport i deixar-nos el sedentarisme, perquè després això deriva en d'altres malalties. Hi ha molts nens que actualment tenen glucosa molt alta, bueno, que tenen... i és complicat, eh? Ens hem de fer mirar. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres.
Ens trobem amb dades de nens que pateixen diabetes tipus 1.
Sí, sí.
La diabetes tipus 1 és una malaltia que afecta o sempre ha estat afectada, doncs, a persones majors de 40 anys.
Sí, sí.
I ens trobem amb nens que tenen una malaltia d'una persona de 40 anys o més.
Sí,
per
sí.
Tant, la qualitat de vida que els espera a aquests nens, realment, si no canviem els hàbits... doncs pobres, la qualitat de vida que tindran en un futur serà molt, molt pobra.
Doncs molta atenció a allò que mengen els nostres nens i nenes, perquè som el que mengem, així de clar. T'agraeixo molt, Roser, que hagi estat amb nosaltres, com dèiem, presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.